la violinista anglesa. Un podcast de la vida de la Mavis Baca Dowden. Capítol 8. A la presó de Franco.
Rebre la notícia d'aquell desgraciat guàrdia que l'endemà portaven a la presó va ser un cop molt dur. Un gerro d'aigua freda, com diuen els catalans. Havia interpretat com a bon averany que aquell cínic d'en Quintela m'hagués deixat dormir al despatx dels policies aquells interminables dies. Però no. No era una primera fase de descompressió abans de l'alliberament d'una dona dues setmanes després de la seva detenció. Aquella estada a l'oficina havia estat un període de prova per veure quina informació em podien treure. Perquè ni ells ni jo sabíem res de l'Equis. El que volien era capturar-lo i desmuntar tota la nostra operació que havia arribat a oïdes del caudillo, que ho trobava molt irritant. Una operació impertinent que, sota el seu prim mostatxo, portava molts mesos evacuant a centenars de refugiats a Anglaterra, alliberant-los d'aquesta manera de les seves urpes feixistes.
A ver, en fila de a dos. Y cuando dé marcha atrás la furgona, a subirse por la puerta de atrás.
Ya nos dirán cómo, con las manos esposadas.
¡A subirse y a callar!
¿Y nuestras cosas? ¿Y los colchones?
Ya os las llevarán.
¿Pero cómo sabrán de quién son?
Ya veréis qué lujo de camas os esperan allá. Con las satinadas sábanas que os van a revestir, ya veréis qué rápido se os destiñe el rojerío.
Fins i tot quan marxàvem de la Laietana cap a la presó, un grup dels policies que es trobava a la porta va aprofitar per mofar-se de nosaltres. No tenien cor ni cap sentiment empàtic. I segur que eren de famílies senzilles que també haurien passat gana. Potser per això mateix, ara se sentien protegits pel règim per enfotre-se'n dels qui ara patien la seva misèria anterior. Una misèria imposada que les marcava com a derrotades, com a éssers inferiors, com a infidels al nou règim. La incultura i l'adoctrinament nacional catòlic que havien rebut feien la resta, tot assegurant que la seva identificació amb Franco i la seva falange fos total.
Ai, Dios mío, què nos va passar?
No ploris, dona. No ens han de veure mai plorar. No els donis aquest plaer. Nosaltres no hem fet res indegut. Ells sí.
Havien tancat les portes com van poder, amb el furgó curull de preses i alguns presos barrejats també. Recordo que hi havia una olor rància de suor incrustada en aquell vehicle que no em deixava respirar. No ens hi podíem ni moure. Vaig tancar els ulls amb l'única preocupació de saber on dimonis podria vomitar si se'm presentés la necessitat, que no semblava pas improbable. I quan vaig obrir-los un instant, en penetrar per les reixes al llum d'un fanal, vaig veure il·luminat a pocs pams de mi la demacrada cara d'en Frederic. Malgrat els blaus i talls que tenia els pòmuls i el coll, els ulls emetien aquella sinistra lluminositat que desprenen els ulls dels malalts. Érem conscients que seria molt temerari intentar parlar obertament i em vaig limitar a moure els llavis com per demanar «Com estàs?». Va fer un gest de resignació amb els ulls abans de dir, molt baixet i en francès, «J'ai rien dit, no els he dit res». El que jo li vaig respondre mostrant-li tan subtilment com vaig poder els meus punys tancats en senyal d'emocionat reconeixement. Va ser tot el que ens vam poder comunicar. Érem dos apèndics de l'operació dels refugiats que ens n'havien arrencat i llançat com dos pètals a un torrent que ens portava a un destí cada cop més incert i amenaçant, cada cop més enverdissat i fosc. La frenada que va fer aquell furgó en arribar a la presó no podia haver estat imprevista. Va ser un escarni perfectament premeditat per sacsejar els presos que contenia fins a fer-los sonar els ossos, fins fer-los caure al terra amb un màxim d'incomoditat i denigració, amb un risc evident que algú en sortís amb la crisma trencada. La primera parada era per descarregar els homes. Així ens ho van fer saber a crits. I amb el cop de llum que ens va envair la cabina, vaig veure que en Frederic, entre la confusió, passava just al meu costat i vaig ser a temps de donar-li la mà. Sempre me'n recordaré de l'expressió de la seva cara mentre ens desitjava mútuament sort. Aquella seria la darrera vegada que veuria en Frederic. Mai més en vaig saber res. Els estrangers que havien format part de les brigades internacionals com ell, tot i jo no saber-ho aleshores, ho tenien tan magre com els catalans republicans. El règim franquista els veia tots amb una antipatia especial, perquè els considerava catòlics renegats que feien causa comuna amb els comunistes soviètics. Recordo com en una ocasió Mr. X m'havia dit que durant la Guerra Civil els brigadistes internacionals centreeuropeus, txecs, hongaresos, polonesos, alemanys, que queien en mans dels franquistes, eren els més maltractats i invariablement els primers a ser executats. Els tenien un odi especial per ser de països que s'havien resistit als seus amics del Tercer Reich, la qual cosa els convertia automàticament en comunistes i menja capellans. En Frederic, malgrat ser sud-africà, seria d'aquella dissortada legió d'homes i dones de bé que desapareixeria sense deixar rastre en una Espanya cruel i venjativa al servei de l'Alemanya nazi i els seus plans d'extermini sistemàtic de l'enemic. Aquest era el context i la maledicció que en poc temps estava convertint Espanya en un dels països amb més fosses comunes del món. I malgrat tot, al contrari de Cambodja, Alemanya o Argentina, és un règim que no ha hagut de pagar el més mínim peatge democràtic internacional per les atrocitats comeses, més enllà d'una breu exclusió de l'acabada de crear Nacions Unides. Una exclusió que els Estats Units s'encarregarien d'anul·lar ben aviat a canvi de l'autorització d'establir bases americanes a tot el territori espanyol. I amb aquell acord, oblidats quedaven tant el suport espanyol a Hitler com la causa de centenars de milers d'innocents víctimes sepultades en aquell mateix territori per Franco. Després de la parada a la presó dels homes, ens va tocar el torn a les dones. I en fer-nos baixar del furgó, vam ser víctimes d'un miratge en veure un jardí amb palmeres entre les quals ens van fer desfilar uns metres. Segur que totes les que atropelladament baixàvem d'aquell fètid vehicle, ens pensàvem que ara el nostre destí canviaria, que ara ens allotjarien en un lloc airejat i decent després de setmanes infernals a la jefatura de la Laietana, amb la seva cruel fetidesa i els sistemàtics mals tractes. Mare meva, que ràpidament ens passaria la il·lusió. Que poc temps va transcórrer abans no coneixeríem el fosc destí penitenciari que ens esperava. Perquè en arribar a la porta de la presó, ja vam començar a veure pel tracte que ens dispensaria una funcionària que en aquest nou lloc res no canviaria.
A ver, os quiero con los fardos en el lado derecho y que os desabrochéis los abrigos las que tenéis. Tú, con esa carita de santa, supongo que eres de las políticas.
Com vol dir polítiques? Jo sóc una ciutadana britànica que no ha participat mai en res polític.
En algo habrás estado metida. A mí no me engañas.
Jo estic aquí per un error en els papers.
Deja de decir sandeces y separa las piernas para que te registre la guardiana. Aquí entrarán todas limpias. Y al entrar, deberán dejar sus pertenencias, todas, en el tablón de la derecha.
Però és tot el que tenim.
Aquí dentro no van a necesitar nada más que la ropa que llevan encima y sus almas. Si tienen, que de esas Ja s'hi ocuparan nostres germanes residentes.
En trobar-me amb les monges que esperaven a l'interior de la presó, de seguida vaig pensar en les monges del Sagrat Cor, tot i veure que duien un uniforme diferent. I em va venir un torrent de preguntes al cap. Com era que unes monges es podien prestar a fer de guardianes d'una presó? No hi havia funcionaris per fer-ho? Ho hauria manat Franco? Ho sabria el Papa Pius? Jutjava impossible que una semblant aberració pogués passar a la meva Anglaterra. No deia Franco que volia salvar la civilització occidental amb valors cristians? On era el concepte de caritat, de mercè, de perdó? Com és que s'havia infiltrat al moll de l'os de l'Església aquest espantós odi i desig de venjança, revestit d'un paternalisme doctrinal tan partidista?
Repito, dejen sus pertenencias en la mesa y vayan desprendiéndose de sus ropajes. Todas serán desparasitadas antes de entrar al pabellón de observación.
Com que serem desparasitades? Jo estic molt sana, gràcies. Crec que és més aviat aquí, on ens veurem afectades pels paràsits.
És el reglamento.
Que ens desparasitin o que aquí ens veurem afectades pels paràsits?
Crec que aquella pregunta no li va fer gens de gràcia a la monja encarregada de l'operació de desparasitar-nos. Un cop nues, ens va fer passar de dues en dues a una cambreta fosca on hi havia una mena de bassa quadrada de pedra fosca tallada al terra. Em recordava vagament la descripció que m'havia fet el meu germà gran de la gèlida banyera on els feien banyar a primera hora a l'internat del comtat de Kent. Era irreprimible el sentiment de repulsió que em va venir. Havíem de banyar-nos totes en aquella mateixa aigua pestilent? Recordo que feia la mateixa olor del desinfectant zotal que coneixia dels lavabos públics d'Anglaterra. Només de pensar-hi ja em venen oits. I pensar que aquella olor m'acompanyaria tot aquell temps que hi vaig ser en aquella presó. Era una pudor que t'arribava al fons dels pulmons i no podies fer res per evitar-ho. Era la pitjor part d'un càstig que ja era gran. Valia que et fessin esperar nu en un pati per desparasitar-te. Valia que et fessin ficar en una bassa d'aigua gelada on ja havien passat centenars de recluses de totes les condicions. Valia que t'humiliessin dient-te comunista inglesa o passant un fred indescriptible a les nits d'hivern. Tot això passava i no hi havia més remei que aguantar-te com podies. Però aquella olor pestilent no te la podies treure de sobre 24 hores al dia, 12 mesos l'any.
Margarita, abre.
Ya voy.
5 presas más ya desparasitadas.
Pero es que nunca van a parar de traer mujeres y más mujeres. Si no van a quedar mozas para los reclutas en la calle.
¿Cuántas veces tengo que decirte que no digas cosas de esas delante de las reclusas nuevas?
Usted perdone, hermana, pero no sé dónde las voy a meter, la verdad.
Anda, calla. Y hazte cargo de esta extranjera.
Sí, ya tiene pinta. ¿Qué te trae por acá, paliducha? ¿Tú a comprender?
Sí, t'entenc perfectament.
Caram, si parla i tot. Digue'm, ets francesa, polaca, jueva?
De fet, sóc anglesa.
Renoi, que exòtic. I què hi fa una filla de la pèrfida Albió tan lluny de casa i en plena guerra? Hem tingut alemanyes, daneses, franceses, gitanes... però ets la primera anglesa que tenim l'honor d'allotjar entre aquestes nobles parets. Passa a veure el piset, mona.
Nobles parets, va dir aquella dona. Però de seguida li vaig agafar la ironia. Amb el temps veuria que aquella dona, la Margarita, era un cas a part. Reunia a ella sola més humanitat que totes les monges presents en aquella presó de les Corts. Tindria uns 30 i escaig anys. No gaires més. I era eixerida, elegant, vital, inclús musculosa, es podria dir. Sovint duia una flor roja al cabell que ningú s'explicava d'on podria haver tret. A mitja pensió, deia que s'estava a la presó amb el seu puyant sentit de l'humor tortosí. Perquè vam saber que per molt que tingués funcions de guàrdia i organitzadora de sala, de fet era una presa més, però de les que s'aprofiten del seu quefer natural. El seu crim? Haver estat infermera portalliteres de primera línia per als republicans al front d'Aragó. Un dia em va confessar que havia salvat la vida de més de 200 homes jugant-se la vida ella, és clar. La Margarita era una mena de far, de font d'energia inesgotable enmig d'aquell Cafarnaüm frenopàtic que s'estava obrint davant nostre. En ella hi veia aquella qualitat d'apoderament femení que alguns cops havia apreciat en certes dones italianes, mediterrànies, doncs. Sovint se m'ha ocorregut que eren del prototipus històric de dona que havien estat mares dels màrtirs o que les criaven els grans capitans dels pobles. No ho sé. El miracle era que aquella dona mantingués aquell esperit seu i, en paral·lel, també el de moltes d'aquelles preses que més patien i trobaven consol al seu costat, inclús en un sentit més sentimental. Cosa que no devia passar inadvertida a les monges. Sovint m'he preguntat, entre tantes pistes vitals que he perdut d'aquell maleït període, fins quan els franquistes li farien pagar el seu pecat en aquell sòrdid penitenciari. Què haurà estat d'ella en la llarga nit de la dictadura que els esperava a les dones catalanes? A les dones en general? Un cop situada davant nostra, va ser amb ulls vius que la Margarita ens va escrutar a les noves preses que tot just havíem arribat. No era una mirada hostil ni denigrant com tot el tracte que fins aleshores havia rebut des de la meva detenció. Es va girar amb un crit d'autoritat, tallant d'arrel la cridòria de les dones que tenia al seu darrere, disposades a rebre les noves recluses amb burles i crits quan entressin al gran pati on s'agambolaven. I un cop aconseguit l'apaivagament general de les preses, ens va donar l'ordre d'entrar en aquell infern al darrere seu. A seguir-me, senyorites! I això és el que vam fer. L'escena que se'ns obria en penetrar dins el gran pati que feia d'entrada a la presó era dantesca, d'una degradació humana desbordant. No ens ho hauríem pogut ni imaginar. Davant nostre, esteses per terra, hi havia una massa de cossos femenins, dones estirades, aixancallades i ajupides, moltes ensenyant més tros de cos del que en circumstàncies normals s'hagués considerat decorós. Era un escenari penós, incontrolable, de disbauxa total. Jo aleshores encara no m'explicava com les autoritats franquistes ho podien permetre, beneita de mi. Potser estan desbordades, vaig pensar. Però en poc temps vaig arribar a comprendre que simplement consideraven aquella presó com un abocador humà. Un lloc tancat a la resta del món on dipositar com a deixalles humanes totes les dones que sobraven a aquells degenerats. Érem abocades allà com desferres humanes, sense judici, sense defensa possible, sense salubritat, sense més criteri que l'eliminació política i moral d'allò que els feia nosa. I pensar que jo ara formava part d'aquell abocament de dones esgarriades, repudiades, destinades a contraure qualsevol de les malalties amb què segurament esperaven que els faríem el favor de morir. Era llarga la llista. Tifus, tuberculosi, còlera, intoxicacions... Qualsevol d'aquestes malures era bona perquè desapareguéssim, sense deixar-los més en càrrec que la fossa on ens dipositarien, sense que els nostres parents segurament sabessin res més de nosaltres. En passar pel pati, també veia grups de dones aparentment més formals, dones que anaven un xic més arreglades i pentinades dins d'un ordre. Seien en petits cercles sense cridar l'atenció. Això sí, ens observaven en passar. Fins i tot em va semblar que una ens feia una mena de senyal de benvinguda. No ho sé. Eren les que després vaig saber que eren les polítiques. Al pati hi havia dones de totes les edats, de totes les condicions i tons de pell. Des de les més agitanades fins a dones rosses segurament tenyides. Fins i tot alguna pèl roig d'aspecte estranger. Algunes portaven vestimentes que en un llunyà passat podien haver sigut d'alta costura. Però totes tenien un aspecte deplorable, de deixadesa total amb roba bruta i esquinçada. Amb cares blanques i demacrades, Lluïen uns cavallots deixats que no haurien vist l'atenció d'una perruquera professional en mesos, potser anys. I el pitjor era que en veure'ns entrar, bona part d'elles, no les assegudes en cercles, van començar a cridar de nou. Les que més, per fotre-se'n de nosaltres. Allò tan cruel de les novates, suposo. Passàvem per un galliner esvalotat, però que la Margarita ja s'abstenia de paivagar en el seu afany de fer desfilar el nostre grup el més ràpid possible cap a una sala contigua. I quan hi vam arribar, encara afectades per aquella infernal rebuda a mans de les recluses, la Margarita va manar que ens fessin lloc per seure a terra. Perquè de bancs o seients, la veritat, en mesos no en van veure ni un.
Aquí, nenes.
Esto es vuestro espacio hasta nueva orden. Y de lo de la recepción, ni caso.
Les pasa a todas. Bien, si necesitáis algo, me lo decís. Y si alguna os molesta, también. Acudid a Margarita La Rosa, jefa provisional de la sala de observación, prisión de mujeres de las Corts. Servidora.
I allà ens vam quedar. A falta de seients, cadascuna va acollir-se a la màrfaga més propera. I esperar. I ara que ho penso, se m'acut l'absurd que era que pensés que esperés alguna cosa. Esperar què? Esperar res. Encara duia certa inèrcia de la vida del carrer, on tot té un objectiu, un encàrrec, una cronologia, encara que només sigui el temps d'anar a passejar lliurement. Però aquí érem desproveïdes del sentit del temps com si fóssim en balums prescrits al moll de la fusta, sense cap destinació ni cap moviment previsible. Simplement no sabíem què ens podia estar esperant ni què seria de nosaltres. Ni les tres prostitutes que formaven part del grup, ni l'adúltera que no feia més que plorar pels seus tres fills abandonats pel pare, ni la mestra republicana inhabilitada, que havia robat uns moniatos per donar de menjar els seus. Cap de nosaltres tenia un futur clar. I les preses del voltant ens ho confirmaven tot fent-nos sentir incòmodes i desplaçades. No deixaven de mirar-me'n tota l'estona. Suposo que per culpa del meu aspecte nòrdic. Vivia entre prostitutes i republicanes represaliades. I la veritat, des del dia del meu ingrés, envoltada de dones com em veia, el que més desitjava era estar sola i en silenci. Davant d'una situació de tanta penúria i incertesa, no hi havia confiança per fer amistats. Ni amb les polítiques, que feien bé de protegir-se de possibles xivates, com en deien. Solitud i silenci. Aquestes eren les paraules que més em ressonaven pel cap penetrant en les escletxes de la meva consciència, com l'essència destil·lada d'algun elixir que contingués el tresor de l'univers. Era l'aïllament total. Quan em volia eixir momentàniament, només tenia de recurs la Margarita, en qui des del primer moment havia vist la llum de la comprensió i certa empatia cautelosa. I dic cautelosa, perquè també ella anava en compte de no mostrar massa simpaties envers algú com jo, que suposadament hagués desafiat el caudillo, tot ajudant els enemics dels seus aliats, Hitler i Mussolini. Perquè allò havia fet, no? Per grandiloquent que sembli ara expressat així. Jo sabia que a la presó hi devia haver una capella, i un dia li vaig demanar a la Margarita.
Deixen accedir a la capella les recluses, Margarita?
Sé d'algun cas, però sé què em diran en el teu cas.
Què diran en el meu cas?
Que pots contagiar les altres preses.
Com que contagiar?
Et trobes a l'annex d'observació encara, m'avis?
Sí, a l'espera que enganxi alguna malura aquí dins.
Primer, has de complir amb la quarantena. I després...
I després què, Margarita?
Carai, no em deixes acabar les frases... Després hi ha el teu expedient. Et qualifiquen d'espia i agent malfactora al servei de l'enemic.
Malfactora, eh? Ajudar gent refugiada a agafar un tren. Quin servei a un enemic, oi? No deu ser que no volen que s'enfadi Hitler, ara que sembla que les coses no li van tan bé?
Calla, Mavis. Que no ens sentin ara. Ja saps que les parets tenen orelles i que totes ens tenen per comunistes.
Com em poden negar que resi a la capella?
Coses de les monges.
L'església sempre ha tret pit de ser un refugi de pobres, pecadors i malalts en cos i ànima. Deuen ser les úniques monges de la cristianitat que tanquen la porta dels temples als infidels.
Ara ho has dit. El que no els entra al cap és que, sent d'un país aliat de Rússia, pugui ser una fidel com cal, sinó una comunista encaminada directament cap a l'infern. Si vols resar, resa al Déu que portes dins. T'ho aconsello.
Com vol que trobi a Jesús dins meu quan no em puc escoltar a mi mateixa pels crits, esgarrips i plors que sento al meu voltant tot el dia?
Me n'entemo que t'hi hauràs d'anar acostumant, Mavis. La teva vida és així, ara.
I així de dura va ser. Però existeix, si hom traspassa un punt més enllà de l'omega de la resistència humana, una terra sense confins, que és el reialme dels nervis de l'esperit. I és dins i gràcies a aquestes que existim finalment. Vist superficialment, quasi tothom a la presó aparenta una actitud alegre. Hi ha brots d'hilaritat de fireta i falses confiances entre preses. Però sota la careta, cadascuna viu el seu drama personal. En alguns aspectes, jo vaig tenir més sort que moltes de les meves companyes més físicament dotades. Tenia una fe. I tindria, més endavant, el meu violí, que entre els dos ajudarien a mantenir-me allunyada de la bogeria. En contrast, el meu prec perquè em deixessin accedir a la capella va ser desatès. Però la meva voluntat de resistir i sobreviure va persistir. Les nits es van convertir en el meu petit bàlsam, l'únic moment en què trobava pau i tranquil·litat per pensar. Passar el dia entre tota aquella delirant massa de misèria femenina em resultava esgotador, insofrible, una tortura. Era només a la nit, quan només se sentien roncs i el plor d'alguna descontrolada que podia pensar una mica. Inclús dormir, quan l'angoixa no excitava el cervell i l'ànima cap a un insomni carregat de diables. Observava mentre la llum perdia intensitat per sobre els murs del pati, aquells murs que tallaven el pas a la comunicació amb les coses de la vida. I a poc la meva ànima es fonia amb aquells versos del meu admirat Shelley, que demanaven que els cabells de la nit anessin tapant les cruels lluentors del dia per embolicar-nos suaument en el xal de la dolça nit. Sabia que només jo mateixa em podia salvar d'aquell horror, per molt que jo només em veiés com un cúmul de pors, dubtes, desig, febleses. El que m'aferrava a la vida era la meva voluntat, una voluntat que lluitava per tallar amb la realitat de la circumstància. I quan finalment arribava el dia, procurava que la convicció, com també la resolució, estiguessin ben despertes. Simplement em deixava congelar fins travessar un nou dia. Només portava uns dies a la presó de les Corts. I tanmateix, semblava una eternitat.